Passen 6 minuts de les 11.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Obrim l'última hora del Penedès en xarxa d'aquest dilluns amb la secció quinzenal de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que avui va a càrrec de l'Àngels Travé. Així que anem a Domenys Ràdio, de nou, on hi tenim l'Àngels i la Lourdes. Bon dia a totes dues.
Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs sí, avui ens toca l'Institut d'Estudis Penedesencs i, Àngels, primer de tot, benvinguda aquí al Penedès en xarxa.
Moltes gràcies.
I ens portes temes molt interessants.
Bueno, l'Institut sempre fem coses molt interessants.
Sí, això sí.
I avui, bueno, avui volem parlar de la trobada de centres d'estudis del Penedès. És la 16a edició. L'any passat no es va poder fer, malauradament es va haver de suspendre pel tema de la pandèmia, i aquest any teníem encara la il·lusió de poder-la fer presencials, perquè, com diem, és una trobada de centres d'estudis per trobar-nos, per veure's, per comentar, però no ha pogut ser, l'haurem de fer online, i bé, aquesta trobada serà el proper dissabte, 17 d'abril, a les 10 del matí, i es podrà seguir per YouTube sense haver-se de connectar, només connectant-se a YouTube n'hi ha suficient, però si es vol participar i es volen fer aportacions a la trobada, cal inscripció. La inscripció es troba al web de l'Institut i llavors a través de la plataforma Zoom es poden fer intervencions. Però sí que convidem a tothom, que tant si vol participar com si només ho vol escoltar, que és molt senzill perquè només cal posar clic al YouTube del canal de l'Institut i podrà estar la trobada.
Més fàcil, impossible.
Exacte. I bé, llavors, la trobada de centres d'estudis, les persones que ens han anat seguint i que han anat participant, ja fa uns 5 anys que el que fem és, per motivar una mica la participació, que treballem un tema. Fem una sessió participativa i triem un tema, i entre els diferents centres d'estudis de la Penedès el anem treballant i fem aportacions. Aquest any hem triat un tema, que és pobles abandonats. I jo una mica voldria... S'explicarà aquest projecte, però ara faré una petita introducció. Pobles abandonats és un projecte que està impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Ramon Muntaner, i l'àmbit territorial és tots els països de parla catalana, és a dir, que va des d'Andorra fins al País Valencià, a les Illes, i llavors s'han dividit el projecte en equips de treball, i l'equip de treball de la Vegueria Penedès és el que estem portant a terme la recerca dels pobles abandonats a la Vegueria Penedès. I llavors, aquest equip de treball és mixta entre estudiants, persones de centres d'estudis, i el coordino jo. I llavors, què hem fet per fer la composició d'aquest equip de treball i per començar la recerca, que és el que volem, aportacions durant la trobada, és que a la noia hi ha una persona, ella és arqueòleg, es diu Gené Aymamí, i que ha fet rutes de pobles abandonats, més altres recerques. I ell ara està preparant un llibre sobre els pobles abandonats a la Vegueria Penedès. Per tant, una part de la recerca que ha fet ens l'explicarà durant la trobada. He de dir que aquest senyor, el Gené Aymamí, ha publicat ja un llibre que és sobre el Camp de Tarragona, que no inclou el Baix Penedès, però que ja hi ha 15 itineraris per la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès. Llavors, aquesta serà una de les componències que tindrem allà. Una altra persona de l'equip del Penedès que tenim es diu Jaume Palau, ell és del Baix Penedès, en concret de Llorenç del Penedès. Ell va fer una recerca sobre Marmellà quan encara era estudiant, ara estudia Història de l'Art, però quan encara estava estudiant a l'Institut, ell va fer una recerca sobre Marmellà que la va titular Les vides de que les pedres callen, vida i abandó de Marmellà. I aquesta recerca va mereixer un premi el 2018, el 16è Premi Mestall de l'Associació d'Història Rural. I ell ens explicarà una mica la recerca, però també el per què li va atreure aquest poble abandonat.
Clar, entenem que no va ser per la part més fosca del Marmellà, no?
No, precisament ell li va posar aquest títol, Les vides que les pedres calles, per dignificar la vida de la gent, de la gent que va viure allà. Realment, ell també la tenim com a conferència, que la fa el Jaume Palau, i realment és molt maca, no? Aquesta donar com una dignitat aquestes pedres abandonades, perquè al final van acollir unes vides, i és una mica l'eix d'aquest projecte. Llavors, tenim la comarca del Garraf, la comarca de l'Anoia, la comarca del Baix Penedès, i de l'equip de l'Alt Penedès i el Garraf és de la secció de toponímia de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que és el responsable, és en Vicenç Carbonell, que ells tenen un projecte que es diu Noms de Lloc. Uh-huh. I a partir d'aquest projecte podem també trobar aquests llocs abandonats de l'Alt Penedès i del
Garraf.
Garraf, que durant la trobada ho explicaré jo. Jo vull dir que Vicenç Carbonell, que forma part, com he dit, de la secció de toponímia de l'IEP, també recentment ha publicat un llibre que es diu Nom dels llocs de Vilanova i la Geltrú, que ho vam presentar aquí a Penedès en Xarxa, i que és molt interessant perquè és també recull aquest dignificar aquests llocs que van quedant una mica oblidats, perquè és una transmissió també d'aquest patrimoni. Uh-huh. I bé, doncs, la trobada serà una mica això, no? Aquestes comunicacions, i llavors hi haurà una part que s'obrirà perquè la gent pugui fer aportacions, perquè des d'aquí fem una crida a que el treball de càmera és complicat per desplaçar-nos i per veure'ns, que una mica amb la participació dels centres d'estudi o persones interessades poden dir, mireu, hi ha aquest indret que està abandonat, o també es recullen pobles, nuclis petits que han patit despoblament, que potser encara hi viu alguna persona, el límit és 30 persones, o sigui, nuclis que ara actualment hi viuen unes 30 persones i que hi ha, per exemple, la població és molt envellida i podria quedar abandonat. I l'objectiu de tota aquesta recerca és fer un inventari en línia perquè la gent pugui conèixer aquests llocs, o sigui, serà molt fàcil.
Clar, aquí m'imagino que dins de la part del Baix Penedès, òbviament tenim Marmellà, però és que justament fa una setmana parlàvem de Montpaó, a Calafell, que jo no el coneixia.
Sí, sí, Montpaó també és un nucli totalment destruït i que està molt a prop d'una urbanització, llavors sí. Una mica és la dinàmica que hem detectat al Penedès, o sigui, s'han abandonat masos, sobretot, s'han venut les terres del mas per fer una urbanització, l'urbanització té tots els serveis i ho té tot i la gent hi va viure, i en canvi el nucli es va abandonant. I
és curiós.
És curiós, no? I és una mica deixar constància d'aquest fet, no?, de Montpaó.
I a més, Montpaó, pel que m'han explicat, que van fer una crida precisament aquí al Penedès en Xarxa, no pertanyia a Calafell inicialment. Era d'un altre, bueno, era com un poble sol, i després, doncs, es va incorporar a Calafell. I clar, a mi això em pirra, els pobles abandonats m'encanten. L'any passat, si no recordo malament, vam estar a Marmellà amb el Quim Sicard, amb el Joaquim Sicard, que a més em sembla que farà alguna coseta.
Sí,
no?
Sí, jo ho volia explicar, o sigui, la trobada serà això, la presentació del projecte per part de l'Institut Ramon Muntaner, després aquestes ponències de les quatre comarques, el Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia, i llavors volem acabar la trobada, que també serà per YouTube, o sigui, quedarà obert a YouTube a partir de que acabem la trobada, que serà més o menys a la una, fins al dia 23, fins al dia de Sant Jordi, al canal de YouTube de l'Institut es podrà veure la pel·lícula Dins la fosca de Quim Sicard, que ell la va fer el 2015. Aquesta pel·lícula es va estrenar el 2015 i bé, és molt curiós perquè té diferents localitzacions al Baix Penedès, però sobretot Marmellà. Ell explica que durant 3 anys 30 persones van estar treballant en aquesta producció, perquè és un curt, però com tots els curts es fan pocs recursos i molt de voluntariat.
Vaja.
I ell explica que van estar 10 nits allà filmant, o sigui, que van fer filmació de nit per fer aquest ambient més com misteriós, no?, del poble, i bé, ha tingut inclús premis aquest curtmetratge, dura 20 minuts i és una oportunitat per veure perquè no està a les xarxes habitualment,
no.
Ell ens el cedeix, vull dir, moltes gràcies al Joaquim Sicard que ens cedeix poder veure aquest documental, que fins i tot ha tingut premis internacionals i que el convidem a veure, és Dins la fosca, i és també una visió diferent del poble de Marmellà, és una pel·lícula, no és un documental, té una trama i de misteri, és molt curiosa.
I jo diria que ha tornat, hi ha un documental que en breu ha de veure la llum, un altre,
sobre
un documental,
Marmellà.
Un curt, que jo diria que, no sé si és el Marmellà o el Montmell, em sembla que és el Montmell, però no directament al Marmellà. Però
sí. El tema aquest de pobles abandonats té aquest atractiu, no? Realment, com que és un projecte arreu de Catalunya, la problemàtica de l'abandonament dels pobles és molt greu, sobretot a zones com el Pirineu, la zona de Franja, la zona de Castelló, que també participa en el projecte. No és el cas de l'Alt Penedès, però sí que li podem veure aquesta perspectiva d'aquests pobles que van tenir un esplendor i de sobte desapareixen per una sèrie de circumstàncies i es volen analitzar aquestes circumstàncies. I l'objectiu del projecte és posar en comú tots aquests pobles i veure també el tema del desenvolupament rural, no? Amb el tema d'això dels pobles buits i tal, com a vegades s'ha trobat la solució perquè un poble no es despobli o altres no, altres realment ha acabat despoblat. Per tant, aquesta és una mica la temàtica de la trobada, que pensem que és interessant i que convidem a tothom com a mínim a tafanejar o escoltar de què es parla, perquè tindrà més recorregut, sobretot amb l'inventari, que esperem que dintre d'uns mesos ja puguem tenir alguna fitxa i puguem tenir Montpó i tothom pugui saber la història de Montpó o de Marmellà. Seran unes fitxes molt sintètiques, vull dir, unes pinzellades sobre la història de cada nucli, d'una mica el que ha succeït a aquests nuclis, no? Uh-huh. I per això és molt important la secció de toponímia, perquè la recerca de la secció de toponímia és de fa molts anys, em sembla que van començar els anys 60 i abans de l'institut ja van començar a fer recerca sobre noms de llocs, es va incorporar al crear-se l'institut i la secció de toponímia té moltes fitxes.
Déu-n'hi-do. Sí. Quin món, eh?
Sí, el món dels centres d'estudis també és posar-la en valor, un munt de gent que ho treballa perquè és la seva afició i que realment estan creant un patrimoni important.
I moltes vegades de franc. De franc i voluntariat, que això és una cosa que s'ha posat molt de moda, no, arran de la pandèmia, de la gent voluntària, sí, però hi ha molta gent que està treballant, no, per tal de donar valor precisament a temes com el que estaves comentant tu, Àngels, que queden pobles i fins i tot la història. Jo també, bueno, el que passa és que sí que és veritat que en el llibre que m'has ensenyat abans sí que surt el Selma, però que ja pertany al Baix Camp, no? Seria un dels pobles aquests que... Rutes pels despoblats del Camp de Tarragona, 15 itineraris per la Conca del Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès, que jo sense voler he llegit així, ha sigut el Baix Penedès, però no era el Baix Penedès, era el Baix Camp, o sigui que esperarem en candeletes aquest llibre que parlarà de la vegueria Penedès, no?
Sí, que és de l'autor és Gené Aymamí.
Algun dia hauríem de tenir-lo, aquest senyor, eh?
Sí.
Hauríem de tenir-lo perquè la veritat és que es pot il·lustrar molt bé.
Sí, perquè ell ha treballat molt els temes de la recerca en els pobles, fins i tot amb la part de les coves i els avencs. És una persona que fa molts anys que ha treballat aquests temes.
Important. I què més tenim? Perquè em sembla que teníem més cosetes.
Bé... Sí, teníem la presentació d'un llibre.
Ah, aquest llibre que, si no... A veure com van les línies telefòniques. Sí. És el llibre, com es diu? Sí, un camí que porta a l'origen del Vendrell medieval. Diria que l'autora del llibre és la Núria Canyelles i que estem esperant a veure si en breu la tindrem via telefònica.
I si no, en tenim un altre. Tenim un altre llibre. Aquest llibre de la Núria Canyelles, que en parlarem ara, però també el diumenge 25 a les 12, als Jardins del Retiro de Sitges, es presenta un altre llibre, La ciutat de Vilageltrú, Atles literari, i que té la participació de Lluís Jou i l'autora és Montserrat Esquerda. I l'acte presencial a l'aire lliure, però crec que s'ha de fer reserva, si no hi ha lloc, sí que també es pot veure per YouTube. Uh-huh. I és el diumenge 25 a les 12 del migdia.
Perfecte, doncs, Àngels, ja tenim a la Núria Canyelles a l'altre costat de la línia telefònica i anem a saludar-la. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Doncs mira, aquí preparant la presentació, que serà dissabte que ve.
I explica'ns una miqueta com serà, bueno, explica'ns una mica el llibre, com serà la presentació...
A veure, el llibre, què vols saber-ne, per exemple, com va començar a fer-se?
Sí, per exemple.
Doncs mira, tot va ser una mica per casualitat que fent una recerca al programa informàtic de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que tenen penjada documentació, perquè jo treballo d'arxivera, i dic, ai, a veure, com ho tenen digitalitzat? I vaig posar a l'atzar... vaig triar uns paràmetres i em van sortir tres documents. I dos eren, bé, uns perdons de deutes, que si no tens una sèrie seguida no en fas gran cosa. I l'altra era una carta del rei per el cerimoniós que enviava al veguer de Vilafranca admetent una causa dels de l'Arbós contra els del Vendrell. Perquè els del Vendrell havien canviat el traçat del camí ral que anava de Tarragona a l'Arbós. I es queixaven. La carta també explica que, comprovats els fets, els vendrellencs repassen el camí perquè havien tirat un amuntegament tan gran de pedres que no s'hi podia passar.
Ostres!
Que van fer un de nou per anar cap al Vendrell. I jo dic, ostres, ostres, ostres. Dic, sí que ve de lluny això entre el Vendrell i l'Arbós.
I ara no sembla que tinguin aquests problemes, eh? O sigui, que inicialment sembla que es portin bé ara mateix.
I tant, jo he compartit vist d'estudiant amb dues esbursanques i som amigues. No, llavors, bé, em vaig posar en contacte amb molts de Patrimoni de Vendrell i amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i em diuen, doncs fes un article i contextualitza'l. I així ho vaig fer, però quan els vaig portar l'article em van dir, Núria, és que d'aquí surt un llibre. I perquè, és clar, què em va passar? Doncs que per contextualitzar vas fent-te preguntes, dius, ostres, això ens està demostrant que aquesta societat està organitzada perquè és capaç d'actuar d'una manera contra el rei, perquè els camins reials eren de titularitat reial, eren segurs, però també es pagava impostos per passar-hi peatges, veia?
Això no ha canviat gaire, amb els anys.
Exacte.
Seguim pagant impostos.
I bé, dic, ostres, això és una ciutat organitzada. Llavors comences a mirar, doncs, com estava organitzada? I abans què hi havia? I per què va passar això? I llavors, sense adonar-me'n, cada resposta em portava una nova pregunta. I clar, començar el segle XIV i buscant respostes, me n'he adonat que he anat al revés. Que normalment els historiadors avancem del passat cap a més endavant, cap a les conseqüències, i causes. I bé, doncs, aquí he utilitzat altra documentació, evidentment, no només aquesta carta, que la carta està transcrita i traduïda, publicada aquí el llibre, però com que els senyors feudals del territori del terme de l'actual Vendrell i Santa Oliva era el monestir de Sant Cugat del Vallès, hi ha el seu cartulari que s'ha conservat. I llavors allà sí que hi ha molta documentació des dels segles 9-10 fins a la meitat del 13. I a partir d'aquí, doncs, he anat localitzant la documentació que feia referència al nostre terme i de vegades explicava el context general i posava un exemple amb els nostres documents o de vegades un document local em donava peu a poder parlar d'algun context general, que algun fet que passava a Catalunya i a Europa, no?, en un moment. Una mica seria aquesta, el resum ràpid. Ah, i de tot això dic, bueno, i el Vendrell, com surt el Vendrell? Perquè sobretot el cartulari parla molt dels castells, que és el que vol dominar i vol tenir controlat el senyor feudal, que és l'abat, perquè li paguin les rendes, la sustracció de l'excedent del treball pagès per aprofitar-se'n. I bueno, sobre l'últim capítol, penúltim, també dintre d'aquesta documentació de contractes, de relació sobre la terra, entre el monestir de Sant Cugat i els diferents tinents, doncs n'hi ha uns que fan referència al Vendrell com un mas. És un mas que es crea, clar, dius, ostres, dic, la primera referència és l'any 1037, però no diu res. Diu, és un límit que diuen aquestes terres que han d'estar, arriben d'allí a allí i Vendrell. Dius, bueno, però Vendrell què era? I fins al cap de 60 anys no trobem que parlen del Mas Vendrell, perquè aquí hi ha el contracte d'infeudació, i ha posat-lo dintre del sistema feudal sota les condicions de l'abat, no? I llavors també trobem altres documents que va dient que hi va arribant gent, subcontractes, que gent que s'instal·la al voltant del Mas, i perquè de mica en mica es va creant un poble, el poble del Vendrell.
Increïble.
No sé, jo vaig parlant, no sé si em vas fer preguntes. I després t'ha dit, bueno, dic, i el nom del Vendrell, d'on ve? És que veus com anava fent preguntes. I bé, he trobat estudis de filològics i així, i diuen que, doncs bé, que és un antropònim, un nom de persona, que a l'època dels visigots, quan es perd la manera d'anomenar-se en nom i cognom, Júlia, no sé què, dels romans, que tenien diversos noms per una persona, els visigots en van ficar només un. Què passa? Que arriba un moment que creix la població i els hi falten cognoms i noms. I se n'inventen. I una de les diverses línies d'inventar-se'ls és antropoïtzar els noms dels dies de la setmana. I llavors, venim de dia veneris, del divendres, i llavors ellos era un sufix que s'acostumava a posar bastant en diminutiu, potser perquè quedés així una miqueta més personalitzat. Un cas semblat seria Sabadell, que ve de sàbat, del dissabte.
Ah, clar.
Els martos de dimarts. I dic que no és tan raro. I llavors ens va haver algun Vendrell que va venir, va fundar un mas, i al voltant d'aquest mas es va generar tota la concentració de població.
Déu-n'hi-do.
El que també parlo molt al llibre és de l'estructuració feudal del territori, perquè ens entenguem, no? És zona islàmica, més o menys poblada, arriben a la conquesta militar cristiana i van avançant molt a poc a poc. Llavors ells el que fan és, d'un castell matriu, d'un castell gran, que en el nostre cas serà el de Santa Oliva, que la primera descripció li donen un terme enorme fins al mar, fins a Pinyana i Montagut, fins a Bonastre, vull dir, molt gran, tot aquest terme que hauria de controlar el castell de Santa Oliva, perquè dir, això ja és nostre. I després, mica en mica, ja, fins i tot les descripcions són molt genèriques. Veus que aquella gent no coneix el territori, perquè et donen unes afitacions, això, el mar, la calçada, que és l'antiga Via Augusta, la muntanya, molt així. Després ja van entrant més topònims, no? Doncs bé, d'aquest primer castell de Santa Oliva en sortirà un altre, que serà el castell de Calders, que està a la platja, està al costat del que mal anomenem ermita de Sant Salvador, perquè allò era una església. Allà hi havia un castell.
Vale.
Allà hi havia el castell. I del de Sant Salvador, bueno, el castell de Calders, que n'hi diuen, després se subdivideix i surt el de Sant Vicenç de Calders. Però depèn directament del de Calders de la platja, o sigui, no és autònom aquest. Així com el de Sant Olivia i el de Calders, quan se separen, el de Sant Vicenç segueix tenint vassallatge amb el de Calders. Bueno, és una mica enrabat, però...
Déu-n'hi-do, no sé si Déu-n'hi-do, quina història. Jo des d'aquí faig una crida, que ja que tenim aquesta excusa de la data de Sant Jordi, doncs que vagin a comprar el teu llibre i que el dissabte, que ens deia l'Àngels, doncs que puguem gaudir d'aquestes històries que moltes vegades ni coneixem i visquem aquí. És a dir, que la història s'ha de fer notar, en aquest cas. Núria, se'ns esgota el temps, ens queda re un minutet i em sembla que l'Àngels...
És que m'heu deixat anar i...
Clar, t'has deixat anar, t'hauríem de convidar i una altra vegada, cap problema. Doncs, escolta, Núria, un veritable plaer tenir-te i re, farem una mica de pedagogia, que la gent doncs sàpiga on vivim en comptes de tanta història, que ens anem sempre a mirar la història d'altres llocs. Ràpidament.
Per aquests territoris hi ha molts judicis, es barallen amb uns resultats increïbles.
Esto es Juego de Tronos, ¿eh? Juego de Tronos.
Sí.
Núria Canyelles, Àngels Travé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé el dissabte, aquesta trobada.
Igualment. Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu.
I arribem a 11:45, tercera i última cita d'aquest matí de dilluns amb les notícies en clau Alt i Baix Penedès. Arriba el tercer flash de la mà de la Goretti Martínez i seguim amb la nostra psicòloga de capçalera.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Comencem parlant-vos de la policia local de Vilafranca que fa controls de velocitat en vies urbanes. La policia local vilafranquina fa, durant aquesta setmana, una campanya de control de velocitat a diferents vies del municipi, especialment en els trams on s'han detectat més conductes de risc. I posant especial atenció en les velocitats inadequades, sobretot les que afecten la seguretat dels vianants. A Catalunya, al voltant d'un 70% dels accidents de trànsit amb víctimes tenen lloc en l'àmbit urbà. Com a estratègia de lluita contra aquesta accidentalitat, en aquest àmbit, el Servei Català de Trànsit col·labora amb les policies locals catalanes establint convenis marc de seguretat viària amb els ajuntaments de qui depenen aquestes policies locals. El carrer Internet de Cunit ja té fibra òptica. El desplegament de fibra òptica a Cunit arriba a la seva fase final. Segons l'Ajuntament, actualment, des de la C31 cap a la muntanya, el municipi compta amb connexió de fibra òptica. La regidoria de Noves Tecnologies l'ha plantejat a l'empresa Ixta, que ha atendit les xarxes, la intenció de connectar el sector de la platja des de la C31 fins al passeig marítim. Com a curiositat, ara el carrer Internet ja disposa de fibra òptica. Ixta ha realitzat el desplegament de manera paral·lela a Orange, sobretot en les zones on la segona companyia no havia presentat un desenvolupament. Ara les zones de Jardins, Rosers i Costa Cunit ja disposen de servei. L'Ajuntament destaca que és un servei necessari i molt reclamat pel veïnat i més encara en temps de pandèmia. Olèrdola té inventariats 346 béns culturals. La Diputació de Barcelona ha finalitzat la revisió del mapa del patrimoni cultural d'Olèrdola. El treball es feia després que la Regidoria de Patrimoni sol·licités l'octubre del 2019 a la Diputació la revisió d'aquest mapa per incorporar nous elements patrimonials. Olèrdola va ser dels primers municipis de la demarcació que van disposar del mapa del patrimoni cultural. Després de fer-se la revisió, la xifra de béns culturals inventariats s'ha gairebé triplicat, passant de 123 a tenir-ne 346 que es detallen en aquesta revisió. Entre els elements incorporats hi ha les restes de l'Església de Santa Maria, el Pla dels Albats, el Museu d'Esvalls de Viladellops o els Gotjos de Sant Roc i Sant Macari. Des de l'Ajuntament s'ha acompanyat la tasca que ha realitzat l'encarregada de revisar el mapa de patrimoni, Marta Lloret, molt coneguda també per la seva activitat a les xarxes socials com a caçadora de masies. I acabarem a Sant Sadurní explicant-vos que s'obre dimecres el termini de preinscripció al casal d'estiu. Les sol·licituds s'hauran de presentar telemàticament abans del dia 21 d'abril i a través del formulari que figura al web www.santsadurní.cat. L'ordre de presentació de sol·licituds no dona cap dret preferent i designació de places, però sí que es donarà preferència als infants empadronats a Sant Sadurní. En cas que se superin les 415 places, s'assignaran punts pels barems de puntuació i, en segon terme, un sorteig. El casal d'estiu municipal està previst del 28 de juny al 30 de juliol, amb dos dies inclosos, i s'adreça a infants i adolescents nascuts del 2007 al 2017. L'horari serà de dilluns a divendres, de 9 a 1 i de 3 a 5 de la tarda i comptarà també amb servei d'acollida i de menjador.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 7 minuts de 11:45 i tot seguit la Montserrat Ferraro, la nostra coach i psicòloga de referència, conversa amb la Laia Paretas al Com sé tu. I've lived
A life that's full.
Ha arribat el moment de tenir una cita amb la nostra psicòloga de referència. Ens acompanya un dia més la Montse Ferraro. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia, Laia.
Avui parlem d'un tema força curiós que crec que en podria prendre nota moltíssim o moltíssima gent i que en definitiva ens ajudarà a ser tots més feliços. Avui planteges la felicitat del dia a dia o només per vacances?
Doncs és una pregunta que crec que ens hem de fer tots, perquè si estem esperant només ser feliços quan tenim vacances, és com una agonia molt important que ens pot portar a molts problemes de somatitzacions que estan demostrats en la societat actual. I a vegades, o molts cops, no tenim ni vacances i tenim que aplaçar aquell moment planter, que ja entrem en la sensació de planter, aquell moment planter per al proper any. Aleshores, no és aquest. Primer, què és la felicitat? Que la gent té una confusió molt gran. La felicitat en si és un estat emocional de plaer i de benestar, en el qual desconnectes de l'espai-temps. I això ho podem buscar, no solament, o cercar, no, o trobar, no solament a l'estiu, sinó a la meitat de l'any, sinó que els caps de setmana, i sinó que entre setmana, i sinó que cada dia.
Exacte, perquè normalment això... esperem de dir quines ganes que tinc que arribi el cap de setmana perquè podré desconnectar, perquè podré fer una determinada cosa, quan en realitat potser un vespre, no? Després de sortir de la feina, pots buscar un moment plaent, no?
I tant, pots buscar el desconnectar. Hi ha gent, no convido ningú a fer cerveses, i ara no es pot, però és allò de sortir, prendre alguna cosa, ni que sigui un cafè, o ni que sigui una aigua, una cervesa, i descompressionar una mica si pots amb els amics o quedar amb la parella. I llavors, abans d'arribar a casa i entrar en matèries domèstiques, doncs passejar una estona, desconnectar. I sobretot, que és molt important per la gestió de les emocions. Si has viscut tensions o estrès a l'àmbit laboral, a vegades inclús no és necessari esperar a sortir de la feina, sinó que al mateix moment te'n vas al lavabo, tanques amb balda i que no et molestin durant 5 minuts.
I et poses una cançó, et poses una música,
exacte,
balles...
El que sigui, vaja. I molts cops jo, com treballo amb tècniques de relaxació i visualitzacions, ja fa molts anys que ho vaig conèixer pel meu àmbit esportiu i després em vaig formar com a professional, doncs els hi dic que sentes, respires fons, vull dir, baixes i et planteges què és el que faràs i com vols estar d'ara fins que acabi la feina, per mantenir la teva salut integral i en bon estat. I llavors, i després això, que si vols i t'escoltes una música o et poses quelcom que et faci plaer. I això va lligat amb un exercici que en el seu moment vaig crear, que és molt senzill, i que, com el vaig dient, hi ha molta gent que ja el fa, tinc molts clients que la tenen ja coll avall i utilitzen una cosa molt senzilla, que és crear la teva llista de plaers. Hi ha plaers que són del dia a dia, quotidians. Hi ha plaers que són setmanals. Hi ha plaers que són de cap de setmana. Hi ha plaers que són trimestrals, per segons quines estructures estudiantils o de feina, professorats i tal, són trimestrals. Hi ha plaers que són anuals. Aleshores, tens la teva llista de plaers confeccionada i què vol dir? Que són vita vives. Vull dir, si per tu és un plaer passejar una estona, a vegades, com tens el cap tan ocupat, surts de la feina, te'n vas pel mateix camí de sempre, arribes a casa i no has només que descarregat o sobrecarregat el cervell sense fixar-te per on has passat. Si passejar és un plaer i pots agafar un altre camí, doncs agafa un altre camí i encara que et sembli mentida, els problemes, si són problemes, no desapareixeran perquè agafis un altre camí i perquè estiguis mirant el verd dels arbres o la claror que et dona el sol mentre passeges. Però el que sí que succeirà és que pujaran les endorfines. Ja fa anys que ens sentim parlar d'això, són estudis demostrats.
I a part t'obliga a tenir una atenció plena, no? Allò que estàs fent, que també és una de les claus per desconnectar, per separar espais, no? Precisament fixar-te en el que estàs fent, tant si és passejar, fixar-se en els arbres, fixar-se en els balcons, fixar-se per allà on passes, no?
Sí, jo treballo per aconseguir això, que molts cops diuen, sí, m'estic fixant, però estic pensant en una altra cosa. Treballo molt el tema d'una capacitat que tenim, que és partir de zero i veure les coses per primer cop. Això molts cops ho hem fet amb la parella, va, partint de zero, i és que existeix. Evidentment l'experiència la tens, però partés de zero. És a dir, ara passaré per aquí com si no hagués passat mai. I llavors és quan focalitzes l'atenció. Jo quan entreno, i entreno també en psicologia de l'esport, el treball bàsic per aconseguir la concentració és entrenaments atencionals. El treball bàsic per aconseguir un enfoc positiu és entrenament atencional. És com dirigir l'atenció i donar-te en compte que l'atenció és important. I fixeu-vos, si fem una relaxació, ja estem entrenant l'atenció. Perquè tu dius, respira a fons, i ara amb els ullets tancats, fixa't, i posa l'atenció amb les parpelles dels ulls, o amb la pupila. Com estan les pupil·les? Home, si les deixo així tieses, si tanco, no podré. Tindré que mirar cap a baix les pupil·les. I, de fet, les pupil·les, quan imaginem coses, miren cap a dalt. Uh-huh. Això, el somni REM i tal, vull dir, quan estem imaginant, hi ha un moviment ocular, que es diu el moviment REM, que és que els ulls es mouen. Per tant, pupil·les cap a baix, tot es relaxa. Per tant, estem entrenant l'atenció. Posa l'atenció als ombros. Ai, és veritat. Ai, el culet. Ai, és veritat, el tenia apretat i no sabia per què. La mandíbula, per què has d'apretar la mandíbula per agafar un got a la mà? Uh-huh. I dius, ostres, és veritat.
Estic I són coses que habitualment no ens hi fixem.
No, per tant, entrenar l'atenció i ser conscient. Prendre consciència, que és un entreno atencional. Uh-huh. Prendre consciència de que jo m'estic fixant amb la mandíbula i dir, a veure, si per agafar el gotet i jo només tinc que fer una pressió amb la mà i estar de peu, però no tinc per què estar apretant la mandíbula i les dents, que després tindré problemes al dentista.
Aleshores, doncs, és a dir, que tot encadena i tot genera també altres problemes. Potser una de les coses perquè ens passa és que cada cop també som més dependents dels aparells electrònics, dels mòbils, cosa que és una barrera també per separar vida personal i professional.
És molt interessant el que dius, perquè no en som conscients del soroll constant que no percebim, perquè com tenim una capacitat bestial d'adaptació al ser humà, hi ha un soroll continu que molesta, però si és que el tens continu, acabes no sentint-lo. Però uh-huh. això no vol dir que no t'arribi i que no t'afecti, i que no creï un enrariment o una petita tensió interna que sense que et donis compte tu, surts més sobrecarregada o més sobrecarregat. Aleshores, és molt cert, vull dir, jo crec que la ciència i la tecnologia té reptes en crear sistemes que no sobrecarguin precisament els nostres sistemes naturals.
Crec que no siguin aquest... invasius,
exacte.
No?
Exacte. Vull dir, crec que és un repte que ara tindríem que fer, perquè si seguim avançant, tenim que tindre aquesta seguretat a nivell de salut i a nivell de muntar qualsevol estructura, qualsevol lloc, perquè cada vegada més estem utilitzant les tecnologies. Cada vegada més. Jo estic fent sessions en directe perquè ja hem muntat psicològicament un espai amb la sala d'espera, amb distàncies, i també estic fent sessions online. Que llavors la gent és més còmode, puc tenir sessions amb gent que ja ha marxat fora i que podem comunicar, però clar, estem treballant online també. Aleshores, jo crec que s'ha de polir una mica més tot perquè això no afecti a les estructures de salut integral. No sé, una llista de plaers és el que recomanaria a tothom, i sobretot no esperar, entendre bé el concepte de la felicitat, que sí que és cert, si jo tinc més moments de felicitat, és quan dic, ai, mira, estic feliç, vale? Però la felicitat no és un estat continu, és una tendència, i que jo sàpiga que les emocions negatives, totes, les positives i les negatives, totes es creen que és una reacció fisiològica i surten, totes han de marxar. Però jo puc fer durar una mica més les positives i les negatives les gestiono més ràpid. Aleshores, si em busco més de positives que negatives, el meu estat general serà més millor per tota la meva salut biològica, psicològica i integral.
I a part, la felicitat s'encomana, no? És a dir, moltes vegades, quan una persona està ben bé ella mateixa, està feliç, està tranquil·la, desprèn això, immediatament el seu entorn es contamina positivament d'aquesta felicitat, no? I quan al contrari, persones amb actituds molt negatives, doncs també enrareixen l'ambient, no?
Sí, senyora, perquè desprenem energia. És una energia positiva la que desprenem. Es desprenen ions. Si ens fessin una fotografia a nivell de dibuixos animats, veuríem que estàs superbé, tranquil, amb tu, o tranquil·la, i clac, 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 desprenen. I la gent se t'acosta més. És com si allò, l'expressió també en pel·lícules, en dibuixos, desprenguessis llum, m'entens? I la gent s'acosta a la llumet i s'acosta al benestar. I quan algú va con rayos y truenos, que es dibuixen en els dibuixos animats, doncs aix, vull dir que et distancies, perquè clar, allò realment et genera mal rotllo i malestar, i ja no diguem les persones tòxiques que s'han fet llibres interessants, que estan creuades, que nosaltres en algun moment podem estar una mica tòxics, però hi ha persones que són de forma constant, perquè no saben viure si no fastidien els altres, i això va molt bé, quan ets feliç no necessites anar fastidiant els altres. I quan algú va fastidiant els altres, ja sabem que és un indicatiu de que gaire, gaire feliç no és que estigui. Per tant, no cal dir-li com a l'anunci, pren el bra, que és una cosa divertida i jocosa, no?, que fa, però si realment pren-te la vida d'una altra forma, m'entens? Fes llista de plaers, disfruta. El plaer genera endorfines i contra més plaers tu practiques, més benestar pots sentir en tu mateix. I el que fem és un preventiu contra les malalties somàtiques, que ja se sap que l'estrès facilita bastantes.
I passa factura. Hi ha gent que potser ens pot estar escoltant i pot dir, mira, a mi ja m'agradaria ser feliç, a mi ja m'agradaria anar amb actitud positiva per la vida, però no me n'en surto, no? No sé en què agafar-me, no? Per desprendre aquesta felicitat, per estar feliç, no? Persones que potser porten molts anys, no?,
amb negativitat
i aleshores això s'acaba generant com una mena de cercle viciós, no?, que no poden sortir d'aquí.
Mira, hi ha una cosa molt important, i és que de natura nosaltres som positius, i la memòria ja ho és, de positiva, perquè a la llarga recordem lo positiu, no lo negatiu, a no ser que sigut un impacte d'aquells supergrossos negatius. Val? Aleshores, de natura ja ho som, per tant, que ho sapiguem, que som positius. Val? Si vivim molt el negatiu és perquè el sistema educatiu ens ha donat, vull dir, l'entorn, des de que hem crescut, ens ha donat una forma negativa. Aleshores, aquests patrons a nosaltres ens sembla que en donen seguretat i resulta que no ens estan donant, perquè ens fan sentir malament perquè són negatius. I ara potser que ens esteu escoltant, potser preneu consciència. Com es fa això? De bones a primeres s'entrena. De bones a primeres és un entrenament. I de continuïtat està clar que el ser positiu és, com deien les iaies, practicar. I poc a poc, un gra, no? Jo ho dic en castellà, que era com ho deia la meva àvia, un grano no hace granero, però ajuda al compañero. Què vol dir? Que si jo estic tancat a casa perquè tinc un problema molt gros i sóc molt negativa, dic, no, és que m'estiguis, que no, això no... I et diuen, va, anem a donar una volta. Home, amb la volta no et solucionaran el problema.
Però és un primer pas.
Però generaràs endorfines. Aquí venen els grans que van ajuntant-se al graner. És a dir, si tu generes endorfines, puges l'energia. Si resulta que després vas a veure els inputs que entren per als ulls, són endorfines. Si tu toques una superfície suau, està generant endorfines. Tots els sentits reben informacions que senzillament són positives pel fet d'estar vius, que això és encara el que no hem après. Estem esperant la estupenda sensació de la leche i resulta que senzillament per tocar una superfície que és agradable ja s'estan generant endorfines. Per mirar un raig de sol ja s'estan generant endorfines. I què succeeix? Que quan tu puges al nivell d'endorfines tens molta més capacitat per enfrontar-te al problema, per pujar la teva moral i per intentar veure com es soluciona. El que has d'estar és amb força per enfrontar-t'hi, no enfonsat o enfonsada, que llavors no tens energia i no veus tres en un pijo.
I a part, una cosa interessant és que aconseguir la felicitat per un mateix, no?, i no dependre, per exemple, de tenir una relació de parella que t'aporti aquesta felicitat i que et faci esperar estar bé perquè estàs en parella, estar bé perquè estàs amb amics, no, perquè a la llarga tot això acaba passant factura, perquè si cau la parella, cauen els amics, cau la persona, no?
La teva felicitat és teva i no podem generar dependències dels altres. La segona passada és que si saps que algú li fa feliç a algú, com ja saps què et fa feliç a tu i descobreixes alguna cosa que li fa feliç, ah, doncs mira, vols que anem a tal lloc que sé que a tu t'agradarà perquè tu ja t'agrada i tu ja saps com fer-te feliç.
Suma.
Però no única i exclusivament perquè l'altra persona estigui feliç i després et pugui fer feliç a tu. No, malament. Aquesta qüestió no funciona. Vull dir, està clar, i les filosofies orientals ens ho diuen. Vull dir que és, tu ets la persona que sap, a més, com tu ets i que ets el que et pot fer més feliç a tu mateix o a tu mateixa. A partir d'aquí pots compartir. I després, aquells estereotips que ja sabem que no estan fets amb mala fe, però que són una carga de nena, quina edat tens? I encara no tens parella? I la nena, o que la nena de 40 i pico d'anys, que està dient, és que si no tinc parella no seré mai feliç. Que és el que...
Exacte, ens acaben generant això, no?
Estereotips, coses que jo li dic imaginari social, vull dir que estan por ahí, però aquesta ja no és imaginari social, perquè són les senyores grans que ja li van dient directament.
Senyores grans i no tan grans, eh?
Perquè ens n'adonem també.
Que també les pressions aquestes socials les generem entre tots, eh?
Sí, també, també. Aleshores, en aquest cas, perquè són les senyores grans, però és veritat, també, perquè d'una forma o d'una altra trobes parelles joves que al·lucinaries dels còdics antics que estan portant entre ells. Aleshores, clar, això es converteix en un estigma i es converteix en una sensació de no puc ser feliç si no tinc parella, i no és veritat. O sigui, a veure, anem a veure, que ho sapigueu, ens morirem tots. Això és el que faig servir a vegades molts cops.
I ens morirem sols, vull dir, i la persona que ens acompanyarà tota la vida som nosaltres.
Laia, aquesta era la segona. Ens morirem tots i ens morirem sols. Aquesta és la segona, perquè la vida és teva. Aquesta és la tercera. La vida és teva, llavors tu ets el protagonista o la protagonista de la teva vida. El que pots és compartir-la amb gent, omplir-la, estar plena, vull dir, disfrutar-la, gaudir-la, però és la teva vida, i quan et mores, et mores tu, no es mora ningú per tu. Per tant, la sensació, a vegades, jo treballo amb esportistes del rendiment, que els pregunto, què vols fer? Vale, buidem el d'Espanya, vale, després a Europa, Mundial, Olimpiades, vale, i després, és Olimpiades, bueno, i després, Olimpiades, dic, un moment, l'esport s'acaba en una edat determinada, la vida no. Aleshores, com, quan no aconsegueixo veure quin futur tenen professional, ni quin futur es plantegen, a més de l'esport, és dir-li com et vols sentir 5 minuts abans de morir-te. I aquí fa pensar, no?, perquè dius, ei, ja, a veure, l'esport, objectiu, però que arriba un punt en què la vida és teva i la vida és molt més important que qualsevol feina, que qualsevol esport, que qualsevol cosa que facis. Aleshores, com vols sentir-te? Sentir-te satisfet d'haver gaudit o d'haver anat tan darrere d'una sèrie de coses que deia la gent que era molt important i t'has oblidat de tu? Llavors jo molts cops li dic, el nord, vull dir, no et pots oblidar del nord. El nord, qui ets? Cuidar-te, mimar-te, la teva llista de plaers, estar bé amb tu, arribar a caseta, estar sol, estar sola, i dius, escolta, em poso la meva begudeta preferida, em poso el meu superet, això és la felicitat. I m'assento i escolta, o escolto música, o veig la meva sèrie, o veig una pel·lícula, o faig el que vulgui, i aquell moment és meu. Desconnectes de l'espai-temps. Quan estàs fent les teves relaxacions, desconnectes de l'espai-temps. Em sento amb un sillonet que t'explica la gent, agafo aquell llibre que m'agrada tant llegir, poso música de fondo i al costat de la biblioteca gaudeixo. És el teu temps. Aleshores, és el teu plaer. Cadascú a la nostra manera, però us recomano, i com deies abans, que ens estan sentint, s'entrena. Entrenar vol dir ser constant i crear un hàbit positiu. No pel fet de saber-ho, ah, doncs vale, ja està, és així, doncs ja és així. No, entrenar vol dir que tenim hàbits antics que de cop i volta apareixen, i que si tu vols implantar hàbits nous, has de seguir entrenant els hàbits nous.
I has de ser proactiu i voler-los canviar.
I voler-los canviar.
Perquè a vegades l'inèrcia de la negativitat és molt més fàcil que no pas fer un clic, no? I canviar.
Tant, i tant. I mira, la Marian Rojas, que és la filla del doctor Rojas Marcos, el que va estar a les Torres Bessones, jo en el seu moment com a decana vaig muntar psicòlegs en emergències, i precisament jo estava com a decana i va passar a les Torres Bessones, i va tenir que el Rojas Marcos actuar com assessorant a la majoria de familiars de totes aquelles persones que van morir en les Torres. Aleshores, la filla al final ha fet psiquiatria, però dintre d'un llibre que ha escrit i que jo he parlat amb ella i tal, ha posat la qüestió dels telòmers. Els telòmers són els culets, els cromosomes. I resulta que si una persona no solament actua, sinó pensa, perquè estem dient actuar, ser positius, però també pensar per dintre, que és l'entrenament de la consciència. Si pensem i actuem en positiu, la cueta dels cromosomes es fa més gran, que això vol dir expectativa de vida més llarga. Vol dir que augmentem les defenses i augmentem, vull dir, tots els continguts de creixença d'expectativa de vida dintre de cada cromosoma. Augmenten els culets de tots els cromosomes. I això està estudiat. Són estudis que estan demostrats. Igual que els esportistes o quan fas esport, que també és una bona cosa recomanar per mantenir la tonificació quan un es fa gran. No fa falta fer un esport de competició, sinó fer exercici. Doncs augmenten les mitocòndries, que són els pulmonsets de les musculatures, de les cèl·lules musculars, perdó. És per això que tenim més resistència. Primer, no arribes, i després quan entrenes, arribes millor.
I ja tenen més capacitat.
Tens més volum, perquè han augmentat les mitocòndries. Per això és recomanable també fer esport, perquè, o exercici físic, perquè tonifiques la musculatura et protegeix a l'os i la teva qualitat de vida és millor. Cadascú ho ha de fer a la seva manera. Però això, cuidar-te tu mateix, realment és l'autèntica felicitat, estar amb tu.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Montse, per acompanyar-nos i per esbossar-nos aquestes claus de la felicitat i a partir d'aquí que cada persona investigui en ell
i
que faci aquesta llista de plaers, què em fa feliç a mi, què m'agradaria fer, i no cal esperar caps de setmana, vacances, estiu, sinó que buscar moments del teu dia a dia que et poden doncs, generar aquest benestar, no?
Exacte, ja podeu, llistes de cada dia, llistes de cap de setmana,
per tant,
de setmana.
Deures, eh?
Deures, sí senyora.
Doncs moltes gràcies, Montse.
A vosaltres, un plaer.
T'ha estat envoltant molt temps, t'ha robat les abraçades, se t'ha endut lluny com el vent, invisible com les trampes, m'ha ferit a mi també. Sense poder acomiadar-me, se t'emporta lentament. Et dono un cel clar d'esperança, el lloc més gran per retrobar-te, que tinc més besos que paraules. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor quan no brilli aquest món. T'enyoro i t'abraço, et dono el record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor quan no brilli aquest món. T'enyoro i t'abraço, et dono el record, seré la claror que fa fora les pors. Em pregunto si tu em sents. Tens l'hivern al teu esguard, d'horitzons subtils desfets. Puc convidar-te a ballar, pots escapar del no res. Potser t'ho puc dir cantant, pots sentir la meva veu. Et dono un cel clar d'esperança, el lloc més gran per retrobar-te, que tinc més besos que paraules. Et dono les mans, et dono el meu cor, la meva calor quan no brilli aquest món. T'enyoro i t'abraço, et dono el record, seré la claror que fa fora les pors. Et dono les mans, et dono el meu cor.
Sempre és un plaer acabar amb el Cesc Freixas, amb aquesta nova cançó, Quan no brilli aquest món, del seu nou treball. Tanquem aquestes 3 hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès d'aquest dilluns 12 d'abril que hem compartit des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Gràcies per ser-hi. Ens retrobem demà de 9 a 12.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.